Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. Augmenten a 7 el nombre de detinguts a Madrid a la segona jornada d'aldarulls a les protestes contra la llei d'amnistia. Una jornada que va acabar amb càrregues policials i 30 ferits, la majoria dels quals policies. És el balanç que ha donat a conèixer aquest mateix matí el Ministeri de l'Interior. Els detinguts són 6 homes, un d'ells menor d'edat, i una dona. Tenen entre 19 i 44 anys. Per avui, i fruit d'aquestes destrosses, el PSOE manté el tancament de les seus socialistes arreu de l'estat espanyol, i a banda d'aquestes destrosses que ara comentàvem, durant les protestes d'ahir es van poder sentir càntics feixistes, rebuig a l'amnistia i també insults contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. De fet, fa només uns minuts ell mateix s'ha pronunciat a les xarxes socials en un missatge a X, l'antic Twitter, el Juntaire, ha ironitzat tot preguntant-se què farà el rei Felip VI després d'una nova nit de disturbis amb grups d'extrema dreta a Madrid. Unes declaracions que fan referència al missatge televisat del monarca el 3 d'octubre del 2017, dos dies després del referèndum. I la publicació de Puigdemont arriba mentre precisament Junts i el PSOE continuen negociant la llei d'amnistia, una negociació intensa a Brussel·les després d'una nova nit de converses per intentar tancar ja la lletra petita d'aquesta llei. Un pacte que podria segellar-se en qualsevol moment, segons apunten fons de la negociació, ja que a hores d'ara s'estan intercanviant papers que podrien ser definitius. Les fonts assenyalen que volen una llei sense fissures i impoluta que es pugui aprovar, per tant, sense dificultats al Congrés i rebre també l'aval al Tribunal Constitucional. I atenció a les declaracions que ha fet la jutgessa i exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez. Considera que la declaració institucional d'alguns vocals contra la llei d'amnistia és excèntrica. De fet, apunta que el màxim òrgan s'ha extralimitat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
No me ha sorprendido, he estado durante más de 9 años en el Consejo y recuerdo perfectamente declaraciones institucionales, un contenido durísimo también, pues en los años 17, 18, a propósito del procés. Entonces, no me ha sorprendido en ese sentido, pero sí que me ha parecido francamente criticable por el modo, por las formas y por el, sobre todo el momento en que se lleva a cabo. Me parece que es una injerencia insoportable.
I sobre la seva sortida de l'òrgan, Sáez ho ha argumentat perquè ara mateix diu que el Consell agonitza i no s'ha donat una sortida a una crisi de la institució per la falta de renovació dels seus membres. Considera que el Consell General del Poder Judicial es troba en una situació de degradació i que els vocals, sens dubte, haurien de dimitir. I un apunt més polític, el conseller tornant a Catalunya, Carles Campuzano, acaba de confirmar al Parlament que l'executiu català signarà el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital en els pròxims dies. De fet, el govern d'Aragonès venia reclamant-ho al govern espanyol des de la passada legislatura, un anunci que s'ha produït després d'una pregunta de la CUP. I avancem amb més qüestions. Atenció si han d'agafar el cotxe aquest matí al centre de Barcelona. El sector del taxi bloqueja des de fa una hora el centre de la capital catalana per la mort del company taxista Carlos Ríos després de ser agredit per un motorista. Ríos va morir diumenge a l'hospital. Els vehicles han sortit de la plaça d'Espanya i tenen previst recórrer la Gran Via des del carrer Bailén fins a Entença, arribant fins al Passeig de Gràcia. I també aquest matí s'han viscut importants afectacions de trànsit a l'entrada de Barcelona per un accident a l'avinguda en diagonal entre una moto i un cotxe. Els fets han passat concretament a l'altura de l'avinguda Doctor Marañón. Els dos conductors han resultat ferits molt greus i ja han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital de Sant Pau. De moment es desconeixen les causes de l'accident. 11 i 4, esports, amb Pol Corredoira.
Gerard Piqué no descarta ser president del Barça, ho ha dit en una entrevista que encara a hores d'ara continua a RAC1, on ha reconegut que la presidència culer és molt complexa i que només s'ho plantejaria pel vincle que sent pel club. A la conversa també ha confirmat que estan treballant amb el govern d'Andorra per arribar a una solució que permeti l'equip continuar jugant al país. Sobre l'actual Barça ha confessat que troba a falta la competició i el vestuari, però que no se'n penedeix de la seva retirada. Precisament en clau Barça, desfeta molt dura dels culers Hamburg contra el Shakhtar, l'equip ucraïnès va ser molt superior i va marcar 2 gols a la porteria de Ter Stegen, un d'ells anul·lat per fora de joc. És el més destacat de la jornada europea, que ens ha deixat la golejada de l'Atlético de Madrid al Celtic de Glasgow per 6-0. Dins i fora del vestuari es demana la renovació del Cholo Simeone, el seu entrenador, però l'argentí no en vol ni sentir a parlar.
Digo, una noche tan feliz para los atléticos no estaría bien anunciar incluso que uno se va a quedar unos años más, ¿no?
No hay nada para comentar todavía y cuando haya algo lo comentaremos.
Simeone és l'entrenador amb més títols de la història del club i és l'encarregat de la banqueta matalassera des del 2011.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, a les 12 del migdia. Ara us deixem amb la caravana. D'aquí uns minuts, concretament a 12:45 del migdia, Joan Trias entrevista el director Àlex Rigola, que presenta l'home de teatre que podran veure a la sala Heartbreak Hotel.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
7 minuts i mig que passen de les 11 del matí. Balaguer, recuperat o no?
Sí. Ens ho hem passat bé avui a la tertúlia.
Molt.
Dels tribuneros.
Jo molt.
No hem callat.
Sí, de veritat, eh?
Sí, sí, avui he estat de les bones.
Sí.
En portem dues o tres de molt bones amb molta energia.
Sí, és que hi ha espera't.
Hi ha espera't, perquè a mesura que això vagi avançant, vens aquí amb una
dispassió... Vols dir alguna més de l'espanyol?
No, ja... Ara ha vingut el Pol i diu, Déu-n'hi-do, el que has dit. Sí, però és que arriba un punt...
Ha rajat.
És que arriba un punt que n'estàs fins...
Al capdamunt.
Fins al capdamunt. Anava a dir una altra paraula, anava a dir una altra zona del cos, però no la direm perquè...
Ai, espera't. Hora... Andreu González, què tal? Bon dia.
A veure, clar... Ara pensava, jo m'encenc amb facilitat perquè amb el tema que tractarem avui també m'encenc molt.
Ui, clar.
També m'encenc
molt. Jo també, però igual per coses diferents.
Sí? Ah, ara ho anirem comentant perquè avui parlarem... L'Andreu ens mira com dient, què dieu?
Sí, per què us heu
Andreu,
de...
Avui parlem dels jocs de taula.
Jocs de taula, eh?
Tu no te'n sents jugant a jocs de taula?
Jo, per començar...
A veure, depèn de quin joc de taula, també t'he de dir.
No?
Vull dir, el Monopoly de vegades, sí. Quan hi ha calés de pel mig...
Ara.
Encara que siguin de broma.
Exacte.
Jo, per començar, els odio. Faig una declaració d'intencions,
sí,
eh?
Sí, no t'agraden els jocs de taula?
Gens. Però quan, gens.
Però jugant.
Quant temps fa que no jugues a un joc de taula?
Uf!
Sí?
Anys.
Anys. I per què ho vas deixar?
Perquè em posa... Perquè ho vas deixar. Perquè em posa molt nerviós.
No, és que...
Tant,
és que
veure... gairebé... Mira, jo... fa molt temps que no ho dic, això. De vuelo a cebolleta. Jo era soci del bàsquet del Barça.
Ah.
I vaig deixar d'anar al Palau perquè em posava histèric. Em posava molt nerviós. Doncs els jocs de taula una mica el mateix.
Ah, sí?
Sí.
Alguna vegada havies agafat per... Espera, comencem a explicar les coses i després arribarem a aquest punt que m'interessa molt saber si Joan Trias va arribar a fer això que comentarem d'aquí una estona. A veure, els jocs de taula... Són per divertir-se, ja ho sabem, però
sí,
són una
molt.
Font inesgotable de conflictes i batusses familiars.
Veus?
Això és així. Jo he assistit jugant a jocs de taula amb gent a cops de porta, a crits, a amenaces.
En mi casa se juega así.
Sí, sí. És que em consta que hi ha hagut persones que s'han arribat a retirar la paraula. De fet, jo no era ben bé un joc de taula. Jo, una vegada, amb un cunyat que vaig tenir...
Un cunyat.
Havia de ser. Jugàvem als darts. Teníem una diana a casa. Jugàvem als darts.
No és ben bé. Ai, que divertit.
No és un joc de taula. Ah, no és
darts,
un joc de taula.
Darts sí que jugo.
Però a mi m'agraden molt els darts. Sí, 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 sí. És una passió.
Sí,
hem d'anar. Doncs sí. Va. El que passa és que costa molt a Barcelona trobar un lloc on hi hagi uns darts, eh?
Això és veritat, també.
Costa molt, eh?
Gran Via al costat de Plaça Espanya.
Ah, sí?
Sí.
Ah, doncs mira, ja hi anirem un dia, perquè a mi m'agrada molt jugar al críquet, és el meu joc, dels meus jocs predilectes.
El críquet?
El críquet dels darts, sí. Ah, és aquell que has de fer el 15, no, el 15, 16, 17, 18, 19, 20, Diana, tal. Sí. Aquest joc m'encanta. Però jo una vegada, això no és conya, amb un cunyat que vaig tenir una època, jugàvem als darts i va haver-hi una... Va haver-hi una baralla, una baralla dialèctica. No, no.
Compte amb els darts,
No vam arribar a pagar-nos mai, però em va retirar la paraula durant un any, eh?
Ostres.
Un any sense parlar-me, que anàvem després a dinars familiars, a trobades familiars, i el tio no em parlava, eh? Per un conflicte en una partida d'arts.
Però això va ser perquè ell va perdre o perquè... Per què va ser?
No recordo exactament què va passar. Hi va haver un conflicte, amb alguna decisió polèmica... No ho sé exactament què va passar, però ja em diràs tu quina decisió polèmica hi pot haver en una partida de darts.
És que hi ha gent que no sap perdre, també.
No sé, sí, però potser vaig ser jo.
M'esteu donant la raó.
No. Doncs això, jo em consta que hi ha hagut persones que s'han retirat la paraula.
Sí, això és així.
I a mi em va passar amb uns darts, que no és un joc de taula, però això ha passat amb jocs de taula.
Font de conflictes.
Són retirades temporals, moltes vegades, però en alguns casos... aïllats, també s'ha de dir. Una mala partida, per exemple, al Pictionary.
Sí.
Un innocent joc, al Pictionary. Hi ha unes decisions polèmiques...
Encara existeix, el Pictionary?
Sí, clar.
Sí.
Decisions polèmiques, decisions que la gent no hi està d'acord, tal, i llavors allò acaba amb relacions trencades, relacions que eren molt fortes.
Sí.
O sigui, relacions d'amistat fortes que es trenquen per un joc de taula, és molt fort. I llavors jo he vist cares vermelles... Això ho he vist jo, amb els meus propis ulls, perquè jo he jugat molt a jocs de taula, cares vermelles, jugulars inflamades. Hi havia un joc que es deia Cazamosques, molt bèstia.
O sigui, és molt bèstia,
perquè,
eh?
Sí, perquè hi ha jocs que clar, ja et crispa només el tipus de joc que és. Anava escopint, era un aparell que feia soroll, i anava escopint unes cartes, i tu tenies com un caçador de mosques amb una ventosa, i havies d'anar picant per caçar les mosques, i allà hi havia uns conflictes familiars... No, gent que s'enfadava, i això, jugulars inflamades, era bestial. La pressió arterial que puja, el taquicàrdies... No, és que, clar,
mira,
jocs
taquicàrdies,
de taula...
taquicàrdies és el més comú, eh? Sí.
I això per què passa? Aquí arriba la primera reflexió matinal. Això passa perquè als éssers humans ens costa molt encaixar les derrotes, tu.
Sí.
Ens encenem molt amb les derrotes. Home, ja ho hem vist aquí a la tertúlia, per exemple, esportiva. Com ens costa encaixar les derrotes futbolístiques, doncs el mateix passa amb una derrota en un joc de taula, que és una minúcia, sí, però... Llavors, les derrotes són difícils de pair. Les derrotes, jo diria que és... Les derrotes contenen gluten. El gluten, que ara la gent se li posa tan malament tot el que porta gluten.
És veritat.
Les derrotes clarament porten gluten, i com que tots som intolerants al gluten, o la majoria de gent,
clar,
som intolerants a la derrota. La derrota ens costa molt encaixar-la. Llavors, tot comença... Les partides aquestes comencen amb una gran camaraderia, quan prepares el taulell, tothom està molt content, no? Allò, tu quin color vols? Mira, jo el groc, no? Hòstia, jo també volia el groc, però no, queda't el tu, no passa res, no? Tot comença així.
Són frases molt típiques, eh?
Sí. Si hi ha nens, això dels colors, si hi ha nens és més complicat, perquè un nen, si s'entesta... Si vol el color groc...
Li has de donar,
perquè si no hi haurà una rebequeria, tot allò.
És veritat.
Però entre adults, la cosa comença així. Ah, vols tu el groc? Sí, cap problema. Tots són rialles. Sí. Tot és camaraderia.
Sí.
Però, nano, quan la partida comença i tot el joc comença a avançar...
No hi ha amics aquí.
Aquest superàvit d'educació inicial i de concessions...
Superàvit, s'acaba.
Al principi hi ha com un superàvit d'educació.
Sí.
I després tot es va desplomant de mica en mica, perquè quan la partida avança tot s'enterboleix. Tot s'enterboleix. Una partida que avances és com a la vida. A mesura que una relació humana de parella, o no cal de parella, una relació d'amistat, comença amb una gran camaraderia, també. Sí, Joan, el que tu vulguis. On vols anar avui a sopar? Home, jo volia anar a un japonès. Home, a mi em venia més de gust una pizzeria. Doncs va, no.
Mira,
i comença a arribar aquella cosa de... No, anem on tu vulguis. Però després, quan la relació ha avançat, què passa? Que si tu vols anar a un japonès...
Anirem a un japonès.
Si et foten anar a una pizzeria...
No, la cosa
s'enterboleix. Sí. Doncs és això, amb els jocs de taules, a mesura que avança la partida, tot es va enterbolint. Vosaltres teniu en el vostre currículum de jocs de taula algun conflicte que recordeu i que vulgueu explicar? una baralla que hi hagi hagut en una partida de les categories,
jo
del tabú...
Jo que recordi,
del...
no, però insisteixo, a mi el que més em flipa, per dir-ho en col·loquial, és el típic jugador que sempre acaba dient a casa meva la norma va així.
Això ho tinc aquí apuntat més endavant, és que és molt bo, això.
A mi això...
A mi no m'ha passat mai,
no?
Això de...
No, és un clàssic,
no, perquè
eh?
tu ets un paio molt alegre.
O sigui, és a dir, jo segurament de petit sí que tenia problemes, perquè jo sóc molt competitiu i a mi lo de perdre no ho porto gaire bé.
La derrota porta, porta gluten, recorda-la aquesta sempre. Sí.
Mira, però ara mateix estic millor, vull dir.
Estic millor, eh? De la millor. Val.
No, a tu no t'agrada el conflicte?
No, no m'agrada.
Tu defuges molt el conflicte, sí. Per tant, en un joc de taula sempre intercediràs també entre dues persones, sí, que es discuteixen, per exemple.
Sí.
Jo sí que n'he recordat un, que no, ah, sí? no és tan conflicte, va ser inclús divertit, eh? El petit conflicte. Si hi ha un joc de taula que m'agradi, i és l'únic, és el Trivial.
Ah,
a mi m'agrada molt el Trivial.
Però allà quin conflicte hi pot haver? És que això és el que em sorprèn.
Mira, ara t'explicaré un.
Perquè...
No és tan meu, eh? Era del meu pare, aquest conflicte. També en sabia molt de jugar al Trivial. Nosaltres dèiem que quan anava al lavabo s'estudiava les targetetes del Trivial.
Sí, és que hi ha gent que ho fa, això.
Hi ha gent que ho fa. I una vegada va donar una resposta diferent a la de la targeteta.
Coi, doncs llavors és
el meu pare va posar en qüestió que la targeteta estigués ben posada. Vam anar a l'enciclopèdia...
Ah, molt bo. I tenia raó el teu...
I tenia raó el meu pare. Aquesta és boníssima.
Aquesta és molt bona, sí. Clar.
Vam riure molt.
Clar, perquè tu consideres que la...
Estava entestat.
Sí. I tu consideres que la targeta aquella diu la veritat...
Exacte.
No, perquè clar...
Escolta'm, algun error pot haver-hi.
Sí. Però això hi ha una escena molt bona dels jocs de taula, no sé si us ha passat... Bé, l'Andreu, pel que sembla, això no li ha passat mai, a tu potser sí, que és la gent que s'aixeca de la cadira. I amb tot el... A mi això em va passar amb el Catan.
Ai.
Coneixeu el Catan?
Sí, m'encanta.
És boníssim, el Catan.
Partides eternes.
Tot el taulell preparat allà, amb totes les coses allà posadetes. Perquè, clar, tu has d'anar omplint el taulell.
Sí, clar, has de fer ponts.
I un tio que es va cabrejar...
No.
Sí.
M'ho estic veient venir.
Es diu Joan, a més, com tu, aquest tio.
Ai.
Es va cabrejar, es va fotre com un energumen, i llavors va agafar el taulell...
No!
I llavors passa allò que és molt fort, és com una pel·lícula, saps, com Matrix?
Jo que tothom es queda blanc...
Sí, però és que va amb càmera lenta, normalment, quan passa això.
Sí,
és molt
veritat.
Fort, perquè el taulell comença a volar, totes les fitxes volen, però tu allà ho veus amb càmera lenta, les fitxes queden suspeses a l'aire.
Totalment, és així.
Perquè es congela el temps,
sí,
de, perquè
sí,
és una situació,
sí,
molt violenta i molt desagradable.
Clar.
Després allò ho has de recollir, hi ha un moment de tensió important, aquell tio va marxar de casa. Això genera en els jocs de taula.
N'has viscut de dures, eh?
Hosti, a mi això m'ha passat, però amb els meus nebots. Ah. Perquè, clar, perquè a mi no m'agrada deixar peixet als nebots, m'explico, no?
Clar,
t'agrada guanyar.
Sí, òbviament.
Ara.
Sí, no,
Home, perquè sàpiguin que també es perd a la vida. Vull dir...
Ho fas
per ells.
Clar.
Ara.
No, és, clar, a veure, això és una cosa que és per... Ho hem dit al principi. És per divertir-se, és per passar-s'ho bé, per riure, per entretenir-se, coi. És per matar l'avorriment. Els jocs de taula, jo mai, a la meva vida, sobretot en la meva vida juvenil, jo mai em vaig avorrir.
No, eh?
Que això és una cosa, unes declaracions...
És bèstia, eh?
Molt exagerades, semblen molt exagerades, però és veritat. Jo, la típica frase del jove de mama, m'estic avorrint, jo mai la vaig haver de dir, perquè us ho juro, mai em vaig avorrir. Sempre hi havia un joc que m'inventava. Sí, mai em vaig avorrir. Llavors seria un joc de taula, seria com un matarrates de l'avorriment, com un insecticida... Sí. Seria per matar l'avorriment, per fulminar l'avorriment. Mm-hmm. Llavors, per això, tu imagina't que moltes vegades és per omplir buits. Els jocs de taula són per omplir buits. Hi ha moltes relacions de parella, per exemple,
sí,
en la qual ja, doncs, hi ha una falta de comunicació important, que ja no van al llit, no? Que ja... una sèrie de coses que ja es deixen de fer perquè la relació ha anat avançant, i els jocs de taula serveixen per omplir molt bé aquests buits i aquests moments,
sí,
no?
Sí.
Aquests moments de
blanc. I a vegades, com més absurds, millor, trobo.
Sí. És que és això. Tu, per exemple, tu i jo, imagina't que jo convisquéssim amb dues persones més, uh-huh, no? Imaginem que estem vivint quatre persones. No tenim res a dir-nos, ens estem avorrint, no sabem què fer. Un joc de taula, una partida al Catan...
Correcte.
T'omple 4 hores de la teva vida...
4 i 8.
I més... I allà serveix això per fulminar l'avorriment, la falta de comunicació. Per tant, els jocs de taula, en aquest sentit, funcionen molt bé.
Uh-huh.
I ho hem d'aprofitar, perquè aquella frase típica de no saps què dir-te amb la gent i dius fem un Catan, és com si dius de veure una pel·lícula, és el mateix.
Sí.
Mira, jo ara que deia, com més absurd, millor. A vegades imaginem joc de taula com un Catan, que d'acord, no vindria a ser un gran experiment, perquè té el tauler i les seves pessetes i ja està... Però jo en jugo un altre, també, que és, suposo que hi heu jugat tots, eh? El de posar un personatge escrit amb un pòssit i posar-se'l al front.
Sí.
Veus, sí, però veus això és el més, que necessites?
Sí, però això és més dinàmica de grup.
Sí, però...
No,
però,
no és tan joc de taula, això? No compta, no valida?
No compta com a joc de taula, però és un joc, també. És un joc d'aquests que et pot salvar una tarda d'avorriment.
Sí, sí, sí.
Una tarda de no saber què dir.
Pòssits i un llapis, eh?
Una tarda de dir... Hosti, fa... Escolta, seré molt franc. La típica tarda de dir, un dissabte, en parella, fa 3 mesos que no anem al llit, que no fem l'amor. Però és que no ens ve de gust i no sabem com dir-ho. Fem una partida, això. Saps?
Serveix per
esquivar certs temes polèmics.
També, eh?
Sí.
No t'atreveixes a parlar de segons què, t'inventes un joc d'aquests i ràpidament omples 3 hores, o 2 o 4, les que siguin. Per tant, és això, no? És com un... Serveix per farcir... És una cosa que serveix per farcir el temps. Serveix per farcir el temps. I de vegades el temps s'ha de farcir, tu.
També amb amics, eh?
Sí, també amb amics.
De vegades les relacions duradores amb amics, ostres, al final t'ho has dit tot, t'ho has explicat tot. Escolta, fem una partida, el que sigui.
I rius...
O ens trobem ja directament per jugar.
Exacte, i si no hi ha discussions, rius, t'ho passes bé, també serveix perquè hi hagi... Ara, per exemple, que es porta tant el tema del Tinder i així, el tema de jocs de taula... Ep. Antigament, quan jo era jove, també servia molt per conèixer gent.
Sí, senyor.
Anaves a casa amb amics, s'organitzava una partida al Monopoli, sí. I allà hi havia una tia que deies, ai, m'agrada.
Comencen
I allà també es fixava en tu.
Comencen a proliferar, en Balaguer, bars amb jocs de taula una altra vegada.
Això havia passat també a la meva època, va desaparèixer.
Va desaparèixer i ara
ha tornat. I ara està tornant. Sí. I ho he vist jo, també. Gent que fa partides al Cluedo.
Sí, era un gran joc, també.
Tots els jocs que vaig dient, vosaltres els recordeu?
Sí, el Cluedo és un clàssic.
Llavors, aquí hi ha un altre tema, que és el
tema... El mayordomo con el cuchillo.
El tema de les normes que deies tu. El tema de les normes,
ara.
Això és molt important.
Tenir
les instruccions ben a prop, perquè sempre hi ha aquest conflicte. Tu, amb altres temes, hi ha temes en els quals no tens un manual d'instruccions per anar-lo mirant.
Correcte.
I aniria molt bé, en molts dels temes de la vida, tenir un manual d'instruccions per anar mirant com funciona allò.
No estaria malament.
No estaria gens malament. No estaria gens malament, perquè en un joc de taula sí que tens aquell manual. I llavors, moltes vegades, quan hi ha un conflicte, es recorre al manual d'instruccions. Ei, si caus en aquesta casella, estàs 3 tandes sense tirar.
Imagina't.
No. A casa meva no juguem així. A casa meva, si caus aquí, només és una tanda. Mirem el llibre d'instruccions. Mirem el fulletó aquell de les instruccions. I llavors mires i dius, no, sí, realment eren 3 torns. Però llavors passa això que tu dius. Estem a casa meva i les normes les poso jo.
Ara.
Aquí aquest joc es juga d'aquesta manera.
Ara.
Bé, tot serveix també per explicar com funciona la vida moltes vegades. El tema aquest de les normes i d'aquí les normes les poso jo.
Estic molt d'acord que això aniria bé, eh? Un llibret d'instruccions de la vida, que et posés norma número 1 quan anem al liceu, si li dius a la teva dona que aquell vestit li queda bé, se'l canviarà. Saps el que et vull dir?
Sí, en una discussió... No, és que aniria molt bé en discussions de parella. En discussions de parella,
com funcionen les coses.
Tenir un manual d'instruccions...
Correcte.
Que et posi exactament les coses com haurien de ser. Per exemple, jo t'etzibo, som una parella... Oh, etzibar és un gran verb, eh?
Sí.
Jo t'etzibo un moc i això són 3 nits dormint al sofà. Per exemple, eh? Coses d'aquest tipus.
Sí, un
manual d'instruccions. Llavors, finalment, per concloure, jo he arribat a la conclusió, mai més ben dit, que els jocs de taula són com les persones. Els jocs de taula són com les persones. I ara faré una comparativa que m'agrada molt. Hi ha aquelles... ho heu de comparar amb jocs de taula, eh?
Sí.
Hi ha aquelles persones que són complexes, no? Hi ha aquestes persones difícils, complexes, que no t'acaben d'entrar, per més que ho intentis, no aconsegueixes aprofundir en aquella persona, no l'entens, no congenies. Hi ha jocs de taula que són així. No us ha passat mai que hi ha jocs de taula que dius, hòstia, aquest joc és molt complicat i aquí no hi entro
i no l'acabes d'entendre
perquè s'han rebessat i dius, mira...
Sobretot jocs de cartes.
Els escacs.
Veus?
Ah, tots la botifarra.
A mi em passava amb un joc que vam comprar a casa meva, quan jo era petit, que es deia La liebre i la tortuga.
Ui.
Que, escolta, tu, allò era d'una complexitat, mai ho vam arribar a entendre. I aquell joc va acabar en
però
un armari. Sí, però va acabar en un armari. Veus? I mai més. I això és com les persones. Hi ha persones complexes, difícils, que no t'entren i amb les quals ja no vols mantenir-hi cap relació.
Hi ha persones que també necessiten un llibret d'instruccions, eh?
Sí, però en canvi hi ha les persones, com els jocs de taula, hi ha les persones complexes i difícils. Hosti, que primer no hi entres, però cada cop entens i dius, m'encanta. I t'acaben enganxant i t'acaben atrapant, i això a mi em va passar amb el Catan.
No, el Catan és
xulo, eh? Jo ho reconec. Sí, però és un joc complicat.
Però costa. Sí, al principi costa.
Al principi costa, però quan hi entres és molt xulo.
Sí, exacte, és un joc...
És un joc que, a més, que ara sense fer bromes, una partida et pot durar tant 10 minuts com 4 hores.
Exacte.
I no saps mai.
no ho saps mai. Però és això, és un joc que jo d'entrada veia com molt difícil, molt enrevessat, i deia, hòstia, jo això no vull... No, m'ho explicaven i no ho entenia. No, no,
aquesta
no,
és una altra, eh? No, que a vegades, quan t'expliquen les normes d'un joc, ho fan més complicat del que és.
Clar, perquè tots tenim molts problemes per escoltar. I llavors t'estan explicant una cosa i portes 20 segons escoltant i ja has perdut, ja estàs pensant en altres coses. I això em passava amb el Catan, però aleshores, el dia que vaig decidir internar-me dins d'aquell joc i aprendre'n, hòstia, em va encantar.
Sí, eh?
I això passa amb moltes persones. Persones que dius, ui, aquest paio és molt complicat, és molt enrevessat, no en vull saber res, però el dia que aconsegueixes superar la primera pantalla, no, t'encanta aquella persona.
Correcte.
És això, els jocs de taula són com les persones...
Quan li trobes el truc.
Exacte, perquè després també hi ha les persones que són senzilles, divertides, hòstia, que no s'adornen, no són especialment...
Però això avorreix, també.
Divertides, però que... Tu els hi trobes la gràcia. Hi ha un joc que es diu Sushi Go. Hi heu jugat?
No. Què és Sushi Go?
Això és del mòbil.
Et valo japonès avui, eh?
Són unes cartes, perquè ara han proliferat molt jocs que són molt simples, de cartes, cartetes petites, que no ocupen gens, perquè això també s'ha de dir, hi ha jocs que ocupen molt d'espai.
Jocs de viatge.
Sí, són unes cartes. Hosti, tu, me'l van explicar, vaig pensar, però quina? Això és molt... Vaig pensar, això és molt simple, això és molt senzill, no m'interessa. Vaig començar a jugar, hosti, atrapat 4 hores o 5, que quasi perdo el tren aquell dia.
Yep.
Perquè havia de tornar de... On era? Estava a Altafulla. Havia de tornar d'Altafulla i quasi em quedo allà enganxat jugant aquell joc, que era molt simple i molt senzill. I després hi ha els jocs populars,
sí,
que cauen bé a tothom, però que tu no t'entren, tu.
Com quin?
Això passa. No
el parxís.
El parxís, correcte.
Per favor, això no us ha passat. Divertidíssim, el parxís.
A mi no m'entra.
A mi no m'entra. I això passa també amb les persones, aquestes persones que són tan populars, que cauen bé a tothom, però que tu, hòstia, no t'acaben de fer el pes.
És veritat.
Això passa amb el parxís. Després hi ha aquells, els ploms, que no callen mai, que són pesats, que es foten feixucs, hòstia, tota la tarda fotent de la tabarra, però que en canvi t'agraden i t'atrapen.
Monopoli.
Correcte! Oh!
Així. Sense, ens coneixem, Balaguer,
sense tenir
coneixem.
El guió, estàs clavant exactament el que tinc aquí anotat, és molt fort. Sí, sí. Sí, el popular que no suportes, el parxís, el pesat, que hòstia, et fot la tabarra, que la murga... Però el monopoli, correcte.
Sí, sí,
després, després, atenció, a veure si claves aquest, ja serà bestial. Aquest tan llest, tan intel·ligent, matemàtic, de números... Que dius...
Les categories.
No, saps quin vull dir, però t'has confós de joc.
No, a l'Scrabble.
No.
Ah, no.
El Rummy Cup, vols dir tu.
Ah, el Rummy!
Que és el de les...
És veritat, sí, senyor. Sí, senyor.
Aquest és un d'aquests que, saps, com, que et treu de polleguera, perquè aquest sí que genera moltes discussions.
Sí, és veritat. A mi el Rummy m'agrada.
A mi també, però que t'encanta.
Estan traient, eh? Jo que he dit que els odiava, mira, i en dic tres.
El Rummy Cup...
Jo crec que no hi he jugat mai.
El Rummy
és xulo. Saps quin és?
Sabeu què? Ara m'acabo de deixar en blanc.
Busca'l.
És aquest que has de fer trios, escales...
Exacte.
Tot això, amb números.
Números, colors...
Els colors... I aquí passa una cosa, aquest joc a mi em va donar una lliçó de vida, i amb això acabo, una lliçó de vida bestial, però bestial, que és que de vegades no guanyes la partida... És fort, això, eh? No guanyes la partida simplement perquè t'ha faltat un 11 vermell. Tenies la partida ja guanyada, però un 11 vermell que no t'ha aparegut t'ha impedit guanyar aquesta partida.
Sí, senyor.
I això és una lliçó de vida, perquè a la vida això passa moltes vegades.
Que et quedes al quart.
Perquè et falta l'11 vermell, no aconsegueixes allò que estaves a punt d'aconseguir.
M'has dit que...
I és molt fort, eh?
M'has dit que no volies parlar més de l'espanyol.
Però és que és veritat.
Et falta l'11 vermell
i perds
la partida.
I perds la partida per la falta d'un 11 vermell.
Això és així.
I és l'atzar, moltes vegades. És l'atzar que quan remenes aquelles peces, que quan l'aixequis, et surti l'11 vermell. I no t'acaba sortint mai.
Teniu joc preferit o no, Andreu?
Digue-li primer al David, que m'he de pensar.
Jo actualment el Sushi Go m'agrada molt.
Sushi Go, eh?
Sushi Go.
Miraré això, perquè de què va això?
Són unes cartetes.
Són unes cartetes
i has de fer uns punts. És molt simple.
Sí?
És molt senzill. Podria no entrar-te... És com això que dèiem de les persones. Una persona, no?, que fos simple, senzilla, que no, sense cap mena d'adornament, no? Però que... Hòstia, li trobes la gràcia. I el Sushi Go és això, és un joc senzill. És un joc de viatge, d'aquests per jugar al tren. Però que a mi em va atrapar molt.
I després, el trivial, eh?
I el Rummy Cup, eh? El Rummy Cup a mi m'agrada molt.
Jo és que no me'n recordo del nom, com es diu. Ara mateix, Bang Bang, crec que es diu.
Sí.
Què és això?
És un joc de cartes, o sigui, és a dir, de taula, però que tu tens com unes cartes. I és una miqueta el llop, però amb cartes.
Ah, val.
Sí, és a dir, val. Hi ha com l'assassí...
Sí. Llavors... Va amb jocs de mirades, també.
Sí, una miqueta.
Val. Bang Bang, eh?
El joc que
sí,
jo
crec que es diu Bang Bang.
El joc que jo he vist que també...
Té nom de pel·lícula de Tarantino.
Sí.
Bang Bang.
Un joc que també he vist que ha aixecat molta polèmica, però molta, i que he vist autèntiques... He vist discussions i he vist gent que ha marxat de casa. Mm-hmm. És el joc de les pel·lícules, que no és ben bé un joc de taula,
no, però
el joc de les pel·lícules...
A mi és que aquests senzillots m'agraden molt.
Sí, però aquests són font inesgutable
de
conflictes.
Correcte.
Font inesgutable de conflictes.
No sé quin gest i, en fi.
Sí. No, perquè tu has dit no es pot parlar i tu has dit una paraula, tal. Mm. No, però si no he dit res, ja està, ja la tenim feta.
Balaguer, gràcies, eh?
Que vagi bé.
Vas a jugar d'arts avui o no?
No, perquè no tinc temps, però un dia ja hem d'anar.
Mirem, eh?
A mi m'agraden molt els darts.
Sí.
I sempre,
sí.
Mira...
És una mica com el bingo, eh, els darts, també.
Ara us ensenyaré una cosa.
Ai, Déu meu.
No
em diràs què portes.
Les ulleres. Ah, jo porto ulleres. Ah? Com vosaltres, com vosaltres.
Ah, sí? Hosti, no t'havia vist mai.
No me les poso mai, perquè... No me les poso mai. Mira,
aquestes... No t'havia vist mai amb ulleres.
Aquestes ulleres, estan brutes.
T'ho dic de veritat.
No? I llavors, per jugar...
Són ulleres de polític.
No, és que aquestes ulleres...
Una mica, de Xavier Trias.
És que aquestes ulleres les tinc des dels 14 anys. És molt fort.
Hòstia.
I encara et duren.
Sí, però sí.
Bé.
Les ulleres de quan tenia 14 anys.
Et juro que no l'havia vist mai, Balaguer, amb ulleres.
Les meves ulleres de quan tenia 14 anys i que encara em serveixen. Perquè durant una època... Aquestes ulleres, durant una època, van deixar de ser boniques.
Sí.
Perquè, clar, tu fixa't com són, amb una muntura de pasta, marró... O sigui, són unes ulleres... que en un moment determinat de la meva vida van deixar de ser boniques i si les portaves eres un loser, pràcticament.
Sí,
i ara, en canvi...
Han tornat.
I si vas amb aquestes ulleres, ets modern. És una cosa molt curiosa. Unes ulleres de quan tenia 14 anys. Doncs jo, si vaig a jugar darts i no porto les ulleres...
Perds.
No, és que no jugo. Ah. No hi ha partida. No puc jugar si no he portat les ulleres, perquè llavors perdo. Perquè, clar, per apuntar i tal.
Però
jo me les poso i llavors sóc infal·lible.
Ara.
Mira.
Sí. Balaguer, un dia gravarem aquesta secció jugant una partida d'arts.
Ah, mira.
Sí, de veritat. Gràcies, eh? T'esperem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Molt bé, que vagi bé, Joan. Adéu, Andreu.
Adéu.
Oh!
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per ser cada cop millors. Per això tenim un pla d'inversió de prop de 5.000 milions d'euros per renovar els nostres trens. I amb aquest pla, el 2026, Renfe tindrà la flota més moderna de tota Europa.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
3 minuts... Gairebé 4, que passen de 11:45. Nosaltres que continuem a la caravana, a aquesta hora volem saludar Àlex Rigola, director de Teatre Àlex Rigola. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui em fa especial il·lusió aquesta entrevista, no només per tot el que representa Àlex Rigola, sinó també perquè estem massa acostumats a les notícies de teatres que han hagut de tancar. Per això quan arriba, un de nou, una nova sala, s'ha de celebrar. I és que el director Àlex Rigola ha inaugurat la sala Heartbreak Hotel. This is the 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 Heartbreak Hotel. El Heartbreak Hotel és una d'aquelles sales petites de només 72 butaques i a un barri on no hi ha massa oferta de teatres. És el barri de Sants i per donar el tret de sortida a aquest nou teatre, Rigola ha escollit l'obra L'home de teatre, just després d'inaugurar-se també amb una altra de les grans obres, com és Hedda Gabler. Una d'aquelles peces, L'home de teatre, que costen de digerir. De fet, fa just 3 dies, quan sortia del teatre, tuitejava el següent. L'Àlex Rigola és d'aquells directors que, com diu un magnífic i deixat anar Andreu Benito, no t'ofereix teatre mastegat. Has de copsar, t'ho endús per emportar i t'ho digereixes a casa. I per això, i fer això és molt difícil, com torna a demostrar el Heartbreak Hotel. Àlex, és una mica així? És un teatre no mastegat, sinó d'aquell que costa de digerir, que t'has d'endur a casa...
Jo el que fa temps és que el que no m'agrada és que amb el teatre em tractin de tonto. Moltes vegades ens donen les coses molt mastegades, no? El bo és bo, el dolent és dolent, els personatges molt clàssics. El cinema no ens ho fa, això, des de fa anys. Ens enganya, ens enreda i nosaltres hi entrem, no? Uh-huh. I aquí encara representem com si fos la caputxeta i el llop, no? Moltes vegades, molts textos. I la gràcia és buscar un teatre on tot sigui més ambigu. No que no t'ho puguis entendre, però, per exemple, avui explicava el Bernat Puigtovella, que és el traductor de la peça El Núvol, no? Que, a diferència de les obres, que són més o menys lineals, aquesta és una obra gairebé que va amb espiral, no? Entrant sobre si dintre de si. Vull dir, això és més gaudir de les reflexions d'un xalat, més aviat, no? Que no pròpiament veure una història. Sí, la història és molt senzilla. Són les hores abans d'una funció o un grandíssim actor està ara i ha vingut a menys, està en una petita sala esperant per començar amb tots els neguits de les hores abans i fent unes reflexions que li surten del cor, del teatre, de la vida i de la família, no? I de la societat. Unes reflexions que tu, com que parles sense embuts i sense vergonya, cosa que no fem la majoria, no? Tu de sobte amb algunes dius, ostres, sí, perquè i ningú s'atreveix a dir-ho, no? I unes altres, perquè el personatge no ets tu, amb les quals tu estàs en total contradicció amb el que està dient, no? I aquesta és la gràcia de Ben-Hur. O sigui, el Ben-Hur et produeix aquesta sensació. T'agrada escoltar-lo perquè té una escriptura meravellosa on tu dius, sí, és veritat, i això no ho està dient ningú, i també unes altres, no. Mm. I aquesta contradicció del personatge és la meravella perquè tu surts xocat, no és fàcil. Surt xocat, però perquè t'entra, perquè va molt directe amb el que t'està explicant. I dius, però quina història m'han explicat? Si només estava esperant. Sí, però t'han dit veritats com un temples i bogeries com uns temples, també. Llavors, ets tu que has de desgranar quines creus que són les bones i quines no.
I, de fet, Àlex, està molt bé perquè dins d'aquesta obra, dins del text de Ben-Hur, segurament ens hagués entrat igual de bé, però potser no tan proper, i l'has adaptat amb cosetes nostres.
Clar,
això... I això fa que ens xoqui.
Clar, però si original a la peça original és un autor del Teatre Nacional que se'n va a l'Àustria Profunda amb un poblet a fer una funció amb un hostal, imagina't, en la sala d'actes del poblet, que al mateix temps és un hostal. I aquí és un actor que es diu Andreu Benito, que a més és veritat, que és un dels grans actors que ha estat al Teatre Lliure i al Teatre Nacional, i ara se'n va amb una saleta del Badal per 72 persones. Què passa? En l'original, quan tu et parlen de Metternich, és que no saps ni qui és. Si a tu et parlen de Rafael Casanovas, te'l posen com a referent, tu tens perfectament clar qui és. Però, a més, si tu et parlen de l'Àustria, de com està, de com està com a societat, bueno, tu mires, però quan et toca a tu, quan et toca la teva terra, quan et toquen els teus veïns, quan et toca la teva cultura i et comença a no insultar, però sí a fer una crítica de com està el món actualment a casa teva, et toca moltíssim. I algunes coses et fan riure molt i unes altres t'afecten, t'emprenyen, perquè està parlant de... I passa la línia educativa de fins on es pot anar o no, no? Ell va a fons, és un personatge totalment incorrecte en la forma de parlar, no? Amb molta classe, en el sentit de que fa servir unes paraules molt ben escrites, però amb una incorrecció absoluta, saltant-se a tots els nivells. I això et violenta. Però quantes vegades ens violenta el teatre, de veritat? Molt poques. A Àustria, cada vegada que ell feia una funció, hi havia un merder que moltes vegades no s'acabaven les funcions. Aquí ho fem una sala petita. Segurament, si ho haguéssim fet al Teatre Nacional, que és un teatre més burgès, i haguéssim dit les animalades que estem dient aquí, segurament ens hagués afectat molt més.
Anem a combinar això, a parlar de l'obra de teatre, ho volia fer per separat, però no, anem a combinar-ho. A parlar de l'obra de teatre i de la nova sala. Precisament aquesta idea de fer una nova sala com la del Heartbreak és desaburgesar el teatre?
No, és simplement que hi ha molts tipus de teatre. Jo els respecto tots, entenc que hi hagin de ser tots, i respecto tot tipus de públic. Però jo, personalment, m'implico d'una manera que jo no puc fer una feina per encàrrec. Puc fer un autor per encàrrec, però no una feina per encàrrec per mirar de tenir molt de públic. I el que m'ha passat a mi és que jo he anat buscant cada vegada on estava més còmode. I què passa? Que a mi entrar en un teatre i que els actors hagin de començar a projectar les veus, a fer tota una sèrie d'efectes sonors, visuals, que no dic que no estiguin bé pel teatre, però que siguin... Per acabar d'omplir, perquè la sala és de 500 localitats. A mi el que em ve de gust és tenir molta proximitat i que els actors ho siguin molt sincers. D'alguna manera, el centre, el medi, o sigui, qui està al mig és l'actor, no? I si a l'actor el fas projectar la veu, el fas o fins i tot en microfonia, no està parlant amb tu, està parlant per una gran massa, no? I a mi m'agrada que sigui una història de comunitat on no diria religiositat, però sí que entrem en comunió tots els que estem en aquest petit espai, on una persona es despulla intel·lectualment d'emocions i et digui, em passa això, estic això. Fins ara, els actors han sigut una eina pels autors i pels directors, no? Que volíem explicar coses. No hem de deixar de fer-ho. Però jo crec que els actors són qui han d'agafar els directors i els autors, perquè són ells els que transmeten. Al final, les veritats les han de transmetre ells. I jo vull una cosa molt propera a la veritat. M'agrada molt la sinceritat. Vull dir que coses que els hi passen als autors i que han escrit molt bé, els aprofiten els actors per explicar, mira, jo també tinc això, hi ha una part d'això que jo la tinc, no? I la comparteixi amb nosaltres. A més, el teatre que m'agrada, perquè finalment és d'alguna manera el teatre que em cura. Això, d'aquí ve el nom de la sala, Heartbreak Hotel, és és la traducció literària, és l'hotel dels cors trencats, no? I pensar que la cultura com a element guaridor, perquè tots, amb el nostre dia a dia, amb les cicatrius que ens va deixar en la vida, no? Necessitem també referents. La cultura ho és, no? A través de la novel·la, dels cinemes, del teatre, no? I d'alguna manera, aquesta casa acollidora, un hotel, perquè no és un lloc que hi hagis d'estar tot el dia, sinó has d'estar petites estones que et donen un altre... O sigui, el que tu veus dia a dia té un tipus de realisme que fa que a vegades passis per endavant o no trobis com solucionar-ho o no trobis aquesta espècie de mirall. O sigui, de sobte tu veus la teva imatge una mica deformada o que no és a través de tu, és a través d'un tercer, tu et reconeixes allà i allà comences tu a fer una feina que no és que t'hagis de seure amb una cadira i començar-hi a pensar, sinó que el teu cos i la teva ment ja ho va analitzant, això, sense que tu hi hagis de pensar massa. Mm-hmm. I això és bo per l'ànima humana, sobretot, no? I el que busco és trobar aquestes ferides que jo vaig tenir. Cada cop que agafo un espectacle són ferides que jo tinc, que jo em reconec, no?, d'una manera o d'una altra, o que reconec en mi o que reconec en el meu voltant, no? I, en el cas de lo que era el Hedda Gabler, uh-huh. Hi ha tota una història sobre la toxicitat. Absolutament. La toxicitat externa i la toxicitat interna que també portem cada un de nosaltres i que la solucionem segons cada un amb addiccions o amb treure més toxicitat cap als altres o amb addiccions fins i tot a la feina, eh? Vull dir, hi ha molt tipus d'addiccions, no? I en canvi aquesta peça, que també és la reflexió d'una persona que veu completament enganxada a la seva feina, que no se'n pot serà... vull dir que és esclau també el mateix de la seva feina, però que a través d'aquest joc del teatre, d'aquesta espera abans de començar la funció, mentre s'està preparant, fa una reflexió sobre la vida que és interessant, això, que vull dir que et fa mal. Hi ha coses que sents que et fan mal i altres que dius, sí, és veritat, i no ho estem dient, no? I aquesta és la gràcia de l'espectacle, no? Acabar trobant paral·lelismes de la vida.
Precisament fa unes quantes setmanes, quan en aquest mateix estudi hi eren Nausica Bonin i Pol López parlant de Hedda Gabler, els hi deia una de les coses que vaig trobar més emotives per raresa en el món del teatre actual és que els actors et poden mirar als ulls i tu amb ells. I això torna a passar, evidentment, pel format de sala amb l'home de teatre. Això no és tan comú, no?
Perquè la tele no pots mirar els ulls de l'espectador. Fins i tot quan tu veus uns ulls que miren a càmera com intentant mirar l'espectador, és fals, perquè saps que està mirant a una càmera, no t'està mirant a tu.
Sí, jo recordo aquest diumenge, perdona, Àlex, que vaig tenir una mirada creuada amb Andreu Benito mentre feia el seu monòleg i...
Sí.
Allò et deixa captivat.
Sí, perquè la representació de la ficció molt elevada, el cinema i la televisió ho fa molt bé. O sigui, tu a la tele et creus que una nana de 16 anys pot ser la mare de tres dragons, no? però en canvi, en teatre, intentar... ha d'estar en un camí més proper a la literatura, no? Que t'ho expliquen, més que t'ho veus representat. Per molt que jo hi posi molts diners fent veure que és una casa perfecta, sempre sabem que és una escenografia, no? Per tant, no és el més important. Què és el més important per mi en el teatre? Aquesta trobada amb els espectadors. Difícilment hi és, en viu. Estem aquí. Jo us explicaré una història. Vaig explicar-vos una història que m'ha passat o que em queda molt propera, no? Uh-huh. I aquesta és la meravella, de que t'estan parlant a tu. I en petites quantitats, espectadors en petites quantitats, amb aquestes sales de menys de 100 espectadors, es produeix un encontre que difícilment es produirà amb 500, 600 espectadors. Mm-hmm. Perquè és una qüestió d'intimitat. Estem vosaltres aquí junts i jo tinc el cos i el cor suficientment obert per aquesta quantitat de gent com per poder entrar en comunió amb vosaltres, no? Difícilment, amb 600, 700 espectadors... La música sí, pot haver-hi un cantant que, evidentment, milers de persones pot connectar amb un espai. No? En teatre jo crec en aquesta proximitat, m'agrada molt, passa. I això no vol dir que aquestes sales siguin de menys qualitat. De fet, jo el que li vull és donar un valor que tenir pocs espectadors no és... Algú em deia, és que després potser voldràs tenir una sala més gran. No, no. Jo, per sort, tinc un currículum que si volgués estar dirigint teatres de 500 localitats, ho faria. Jo el que volia és tenir una continuïtat amb un espai petit. Això no vol dir que de tant en tant em vingui de gust fer un projecte gran, però ara, sobretot, vull dir, on gaudeixo jo és amb aquesta proximitat, no? I són espais que han de ser d'altíssima qualitat i el que hem de trobar és la forma que aquests grans actors que estan també al Teatre Lliure, al Teatre Nacional, estiguin a la sala, no? I és el que busquem, no? Durant tota la temporada, doncs, això, hi ha la Nausica, el Pol, la Miranda, ara hi ha l'Andreu Benito, hi haurà el Nau Albet, el Pep Moner, la Lluïsa Castells, o sigui, actors d'una qualitat molt elevada, no?, que es permeten també estar en aquest espai petit, no?
A mi parlar de cultura i parlar de moda normalment no m'agrada, ho trobo un sense sentit, però per posar-li alguna paraula et diré moda. Han tornat d'alguna manera dues modes a la cultura catalana, com són el teatre de proximitat amb les sales petites, ara estem parlant del Heartbreak Hotel, però podríem parlar de l'Acadèmia, podríem parlar del Gaudí, podríem parlar de molts més, que les darreres temporades s'ha notat com un auge de la sala petita. I segona, ha tornat també d'alguna manera aquesta autoficció a casa nostra, en els escenaris?
Jo l'autoficció és una cosa que ja hi treballo fa temps, però té molt a veure amb això, en què no vull que separi l'actor del personatge. Jo vull que dubtis tu com a espectador en quin moment dels dos està parlant. Però no només vull que dubtis entre l'actor i l'espectador. Jo a vegades, o sigui, tenim unes normes de joc que vull que dubtin els actors només quan estan fent l'obra, si un personatge està enamorat a l'altre, si li està tirant els trastos de veritat un actor a l'altre o no. O sigui, arribar a un nivell de joc, de dir, hosti, avui ell m'estava tirant els trastos o estava dient com a personatge que estava enamorat? Aquest nivell de joc volem arribar, perquè al final tot és un joc, no? Però els jocs, si t'hi fixes, sempre són veritat. O sigui, a diferència de la ficció, que és representació, jugar... és real, i això el públic ho nota. Llavors, mirar de jugar sempre amb el públic i entre ells. I la mirada entre tu i el públic, com que cada dia és nova, com que cada dia hi ha un espectador diferent, això l'impulsa molt més a l'actor que no mirar el seu company, que també ho fa bé, eh? Però amb la mirada amb el públic cada dia es troba amb algú nou, i troba un impuls nou. No és la reproducció diària, perquè un dia et mirarà tu, però un altre dia es trobarà una altra mirada que serà molt diferent. I la seva reacció amb aquella frase serà molt diferent la que vindrà després. I aquesta és una mica la gràcia, no? Vull dir, de que estiguin en viu. Que quan tu surtis a l'escenari no és un senyor que s'ha memoritzat d'un text i te'l pot dir d'una tirada, sinó que canviarà segons els ulls que es vagi trobant amb els espectadors. És com tot... molt mesurat, evidentment, a molta petita escala, hi ha unes intencions originals, però això succeeix. I això succeeix quan hi ha molta intimitat. I com ara en aquest estudi, no? que és petit, que és acollidor, i que, per tant, els silencis tenen força, no? Doncs en aquesta sala també.
Jo avui, quan he entrat per l'estudi de la caravana, l'estudi de Radio Estel, he saludat Àlex Rigola, dient-li bon dia, mestre, cadascú té els referents que té. Àlex Rigola se sap mestre del teatre en català?
No, per res. No, jo mai he tingut aquesta mirada. Jo vaig fent espectacles i una mica personalment, no? I a vegades la meva... Ma mare encara em diu, a aquesta edat, jo, als 54 anys, encara em diu, però no podries pensar una mica en un públic més majoritari? No, perdria... jo perdria la meva entitat. O sigui, jo estic convençut absolutament amb el que faig. Evidentment, a vegades m'equivoco, com tots, però hi ha molta veritat en l'impuls des d'on surt un projecte. Ara aquesta sala també, o els espectacles, no?
Sí, però Rigola ha fet una mica... Ara t'estic parlant com si no fossis tu, eh? Però Rigola ha fet una mica portar, potser sí, espectacles que tothom suposaria d'un format per a un públic minoritari cap al públic majoritari. Quan tothom parla d'Àlex Rigola, tothom sap de qui parla i de què fa Àlex Rigola.
Sí, no? jo crec que una certa part del públic... El públic del teatre és molt gran, és molt gran, és... A vegades parlem del teatre com si fos una sola cosa, però passa el mateix amb l'escrit. O sigui, que hi ha la revista El Núvol, però també hi ha Lectures, i els dos són escrits. Vull dir que coses a dalt de l'escenari n'hi han moltíssimes, no? I llavors sí que hi ha un tipus d'espectador que tinc la sort que segueix el que hem fet. Jo crec que excepcionalment pot haver passat en algun espectacle de presses, però normalment hi ha una honestedat amb el que es fa, una prova d'intentar-ho fins al final i de creure en allò moltíssim. Uh-huh. Ara és més fàcil, però quan tu comences tens molts projectes que t'arriben per encàrrec. Escolta, ens faries això, ens faries altre... Jo mai vaig entrar en això. Mai vaig voler entrar... I en un moment on em costava guanyar-me la vida. Vull dir que no, als inicis... un acaba tenint la carrera també perquè també ha fet les seves renúncies, no? De fet, les continuo fent ara. Però té l'avantatge d'això, no? Una mica de reconèixer. Vull dir... La vida és curta. Llavors, o fas el que t'agrada i fas exactament el que tu vols, sabent que mai arribaràs a tothom, no? Vull dir, sempre arribaràs a una quantitat. Però, precisament, són dels personalismes que s'acaben fent l'art, no d'un... Quan tu penses un projecte... Vull fer un projecte que agradi a tothom. Mm-hmm. Malo. Perquè... no acaba arribant a ningú, al final.
Quina salut té el teatre català dia avui?
No ho sé què dir-te.
Perquè venim d'una temporada espectacular que va superar amb espectadors
sí.
Qualsevol previsió, eh?
Sí, sí.
Després està que si el meu pop és teatre, no és teatre, ja em conec tot aquest discurs. Però...
Bueno, no, són espectacles. Són espectacles. Això. I està posat tot a la mateixa caixa i a més a més d'una forma inverossímil, perquè dius, no, és que... Les entrades a 30 euros són molt cares, sí, però després del Mago Pop tens entrades a 200 euros, vull dir, i està ple cada dia, vull dir, llavors la gent, quan vol, acaba trobant la forma, no?, de com pagar, i sí que és veritat que també tenen entrades més barates, eh?, però vull dir que quan una cosa agrada, acaba trobant el seu públic. Com estem? No ho sé. No sé ja a nivell català, eh? També et diria a nivell mundial. Jo crec que...
Estem una mica desconnectats culturalment?
No, que va. Cada vegada estem globalment més connectats. Això té molt a veure, per exemple, que les direccions dels dos grans festivals internacionals, que són Temporada Alta i el Festival Grec, han sabut portar el millor que hi ha pel món, no? Vull dir, i això s'agraeix. Vull dir que estem connectats. Vull dir,
no, però deia el ciutadà, eh? Com a ciutadans, estem, com a societat, estem una mica desconnectats del món de la cultura?
En general, sí. És una proporció molt petita la que va al teatre. Ja no t'explico el món de la dansa o sí. És evident que vivim en un món ràpid i hi ha una qüestió també de saber parar i saber tenir altres mirades, no? No sé qui era un actor americà que deia, bueno, és això de la poesia, sembla supèrflua, sembla no sé què, però de sobte et deixa la teva parella, se't mor un familiar, i de sobte agafes la poesia i trobes unes connexions que difícilment són acceptables en un altre món, no? Vull dir, i allò passa a tenir una utilitat humana per tu brutal, perquè no trobes altra explicació. Quan nosaltres vam estar intentant parlar sobre el tema de la mort, vam llegir moltíssim científics, filòsofs, al final, qui explicava millor la mort eren els poetes. Quan la paraula agafa unes dimensions que van més enllà de la pura lògica, i hi ha emoció, art i grandesa en la paraula, però també que vola, algo que vola, a vegades saben explicar molt millor les coses que nosaltres. Potser no la necessitem, ens creiem que no la necessitem en el nostre dia a dia. Jo no recomano mai que agafis un llibre de poesia i te'l llegeixis seguit, però un poema al dia t'asseguro que fa una feina, eh?
I a vegades agafes un poema i decideixes tatuar-te'l al braç. Àlex Rigola, director de teatre, fundador de la companyia Herbright Hotel, de moment l'home de teatre que la tenim fins al 21 de gener i després vindran molts més projectes. Àlex, torna quan vulguis, això és casa teva, que vagi molt bé.
Gràcies, veïns.